funcionando a pleno rendimiento. Es la sanidad de Ayuso que divide entre pacientes rentables y no rentables.
Arribem així a les 5 i 4 minuts. Tornem en tota l'actualitat quan sigui les 6.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que avui cap vespre es presenta a la llibreria Quart Creixent de Palma Com voleu, germans, que canti, la darrera obra del centenyiner Joan Pons Bové, guanyadora del Premi Manacor Maria Antònia Oliver de novel·la d'enguany.
Fent-ho amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
D'aquesta manera encetàvem aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui, d'aquest Tèntol. Tenim en Lluís Fortesa aquí al control tècnic i avui la companyia d'aquest novel·lista que ara vos parlàvem, de Joan Pons Bové.
Germans, que canti si el cor meu va tribulat, si no som es que solia i entenc fonament sobrar. I era un diumenge a la tarda, sempre me n'he recordat, tenia veure l'amor meu a secatar. He conversat i la vaig trobar que seia a un lloc arrecerat a la vora.
Com voleu, germans, que canti, d'en Joan Pons Bové, és la història de dos germans, en Jaume i la Maria Lida, que les velleses comparteixen dormitori a una residència per gent gran. Cadascun, a la seva manera, recordaran els anys d'infantesa i de joventut. Ell recordarà un estiu en Esquerritxó, tot just acabada de la guerra. Ella tornarà, una vegada i una altra, a un amor que no fou amb un faroner de Formentera. Una novel·la de memòria, de records familiars, de repressió i de resistència, que arriba en un moment en què massa gent enyora temps passats. I el centenyiner Joan Pons Bové ha guanyat el Premi Manacor, Maria Antònia Oliver, amb aquest Com voleu, germans, que canti, una obra que volen comentar en profunditat en l'autor mateix, una estona abans que no comenci la seva presentació a la llibreria Quart Creixent.
En profunditat.
Com vos dèiem, és aquí als estudis d'Iveta Ràdio, en Joan Pons. Molt bé, com estàs? Benvingut.
Molt bé, moltes gràcies. Molt content de compartir aquesta estona amb altres.
I nosaltres encara més, i que mos venguis a contar aquesta història tan increïble que mos ha semblat i que és tan mereixedora d'aquest premi. Supos que també n'has jurat la trobar així i que, a més, és com una història familiar, Joan.
Sí, bé, de fet, jo crec que a totes les famílies hi ha com a mínim una novel·la. Per tant, no és que consideri que... No sé si consideri que la història de la meva família sigui ni més especial ni més digna de la novel·lada. Passa que a la meva família hi ha un escriptor, que són jo, i que, mira, i que aquesta història l'havia sentida contar de petit i que l'ha volgut escriure per dos motius. Primer, perquè no se perdés, perquè, clar, així com la gent se fa major, les històries se perden, malauradament, i també perquè la meva intenció era convertir una cosa familiar en una espècie d'homenatge col·lectiu, no?, en el qual moltes altres famílies s'hi puguin sentir identificades. Aquesta era un poquet la intenció i la motivació.
Clar, explica'ns un poc la història de la teva família, que ha d'anar a viure a part de la teva família, no tota, que han d'anar a viure a Formentera. Per quin motiu?
Sí, bé, a veure, també he de dir que una cosa és si història familiar meva, l'altra és la novel·la, són dues històries diferents, però per explicar un poquet els orígens, o sigui, si història familiar real, el meu padrí, que era mestre de la República, el mestre d'estat de la República, va ser, com molt d'altres, mestre depurat per règim franquista. Ell va dur sort, encara vull dir que va rebre càstigs purament administratius, va estar un any sense sou ni feina, el varen desplaçar fora de la província, el varen inhabilitar per càrrecs directius i diguem que el varen maltractar administrativament durant 10 anys. A partir d'aquí, i per tota una sèrie de qüestions també una mica atzaroses, l'any 1944, la meva família, o sigui, padrí, padrina, mo mare i el seu germà, varen haver d'anar a Formentera. I varen haver d'estar una llarga temporada en aquella illa, ja que allà hi varen destinar el meu padrí una mica com a darrer càstig. No? Pensau que en aquell moment, l'any 1944, que t'enviassin a Formentera era com enviar-te en el cul del món. Vull dir, era una illa, diguem, amb molt pocs recursos, pràcticament no hi havia cap vehicle motoritzat. Jo me'n record que el meu oncle me contava que quan varen arribar a l'esport de la Sabina els esperava un carro amb dos bous per pujar-los en matalàs i una taula i quatre cosetes cap a la Mola, perquè, a més, el meu padrí el varen destinar en el poble de la Mola. O sigui, no només Formentera, sinó que, a més, puja aquella costa, sa barda, que li diuen o que li deien, i puja cap amunt i ves encara a un lloc doblement aïllat. Aquest és un poquet l'inici de la història. Què passa allà d'especial? Bé, a més de que la gent de la Mola els va acollir meravellosament, jo crec que això els va salvar, però passa que mo mare va tenir el seu primer amor.
Quan que... tenia ta mare?
Mo mare, quan va arribar allà, en devia tenir 15-16, i quan se'n va anar en devia tenir quasi 20. I va ser aquell primer amor potentíssim de joventut i que la va marcar de per vida. A més, ja diuen que no hi ha pitjor nostàlgia que la que se té per allò que no s'ha viscut mai. I mo mare aquest amor no el va poder consumar i li va quedar, enquistat tota sa vida. I tota sa vida, tot i que després se va casar amb mon pare i mos va tenir a mi i en el meu germà i etcètera, etcètera, però ella sempre va dur Formentera i aquest primer mot a dins el seu cap i a dins el seu cor. I això és un poquet el punt de partida. Després, la història té moltes altres coses.
Clar, perquè... que tu aquest mot, Joan, l'has transformat en la història d'Anna Margarida, jo ho deia, són dos germans, sí, que ses veies et se retroben. Clar, cadascú recorda una part de sa seva vida, ha decidit fer una novel·la a dues veus, on cadascú va explicant lo seu, i clar, ha estat fàcil, però, novel·lar la història d'amor de ta mare, encara que t'hagis pres llicències poètiques, encara que no hem de confondre en Joan Bové persona, m'encanta aquesta definició, amb en Joan Bové narrador, perquè són dos ens totalment diferents, però clar, que bussar-te dins la història d'amor de ta mare, no sé fins a quin punt com a fi, ha estat fàcil.
No, jo vaig necessitar un temps de prendre distància, perquè en el principi me sabia molt de greu no contar la veritat. Quan tu saps que una sèrie de coses han succeït d'una manera concreta, voldries transmetre fidelment allò. Però resulta que fer una novel·la no consisteix en això. Fer una novel·la consisteix en utilitzar tots els recursos dels quals tu siguis capaç i tinguis a la teva disposició per aconseguir crear una ficció que emocioni. I que emocioni no només en els membres de la meva família, que més o menys coneixen allò que va passar amb els seus padrins, sinó que pugui emocionar a qualsevol lector de qualsevol banda que no sàpiga absolutament res de la meva família. I per això has d'utilitzar la ficció. També passa una altra cosa, que és que a mi, jo si no puc inventar, no me motiva. O sigui, jo puc tenir un punt de partida molt real, que això sempre te dona una empenta, unes idees, una base, però jo necessito per a jugar entre realitat i ficció, per a inventar, perquè si no, diguem que si història, així com ha passat, jo ja la conec. I necessito descobrir coses noves, i necessito compondre i fer una estructura nova i projectar coses a dins aquella ficció, i crec que la literatura mos serveix entre moltes d'altres coses per això, no? Per poder traspassar els límits de la realitat i en la ficció crear una altra realitat, que potser sigui més emocional, potser sigui més argumental, si vols, però no crec que sigui exactament una mentida, sinó que és una altra manera d'apropar-nos a la realitat.
Que és una mica el que has dit a l'entrevista que t'han fet a l'última hora, que m'agrada molt destitular, la ficció aconsegueix universalitzar les emocions més personals. Clar, i aquí ve quan t'avui demanar quina és la importància de recuperar mitjançant aquestes ficcions les històries familiars i també les històries col·lectives, marcades per la repressió, perquè no oblidem que, per exemple, ta mare no va poder consumar el seu amor per unes circumstàncies familiars que és que no li varen deixar que això passés, i de vegades, bé o malament, intentant fer un bé major, en el final, malmenant la vida d'una persona.
Sí, a mi en aquest sentit que tu parles m'ha interessat molt aquest doble victimisme que patien les dones. O sigui, jo no vull fer un homenatge a la meva família ni a ma mare en concret, sinó més bé a una generació, sobretot de dones, diria, que patien aquesta doble victimització. La de règim franquista, que la patia tothom, i la de ser dones, la de ser condició de dones, perquè les dones patien aquest control social i religiós molt més estricte, estaven sota l'autoritat dels seus progenitors pràcticament de per vida, o passaven de son pare en es marit, i clar, en aquest sentit, mo mare, i evidentment no només mo mare, moltíssimes dones d'aquesta generació varen patir aquest control, varen patir aquesta repressió. I crec que moltes d'elles varen ser bastant absorbides per tot això.
Però que curiós que ta mare t'ho hagi explicat, perquè a vegades les mares en seus fills no conten històries d'amors passades abans de conèixer-les.
Sí, mo mare tenia una cosa molt xistosa, i és que tenia poc filtres. De vegades te posaven situacions una mica incòmodes, com a dir, ai, que t'has engreixadet, o que t'has engreixadet.
Això ho fan totes les mares.
Sí, és possible. Jo suposo que també és una mica, no sé si un instint de supervivència, perquè jo crec que per ella digués una cosa tan dolorosa que si com a mínim no la podia expressar, i jo recordo petit allò de dir, a moments en què ella estava cansada, angoixada, el que fos, allò de dir, ai, si m'hagués casat amb es Faroler.
Ai, ah, sí,
si m'hagués casat. Sí, 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 i mon pare era viu, i mon pare no s'ho prenia, no vull dir, no se posava gelós, perquè allò era com una novel·la, en certa manera.
Total, o sigui que jo... I a més que fos Faroner,
sí,
encara li dona
sí. Bé, de fet, en aquell moment era aprenent de Faroner, però clar, aquest va ser el nom que va quedar a la meva família, no? I era com una espècie de presència invisible a dincà nostra, aquest Faroner, que jo no he conegut mai, el meu germà tampoc, i però que era molt anomenat i que habitava un poquet sa casa, no? Dins les ombres.
I que
no
m'hi heu sabut?
A sa novel·la no m'esteva. A sa novel·la no m'esteva.
Però que tenia nom i llinatge.
Sí, tenia nom i llinatge, però...
No, diguem. Perdona.
Som en conversa amb en Joan Pons Bové, novel·lista, que acaba de guanyar el premi Manacor, Maria Antonia Vida Novel·la, en Com voleu, germans, que canti la seva darrera novel·la, que suposa per tu ha guanyat aquest premi que dus nom d'una dona a qui coneixies i apreciaves, com era Maria Antonia Oliver.
Uau, sí, sí, sí. La veritat és que m'emociona. M'emociona perquè vaig tenir la sort de conèixer-la, de sopar amb ella diverses vegades, teníem amistats en comú, i tot això després d'admirar-la moltíssim com a lector, perquè jo crec que na Maria Antonia Oliver va fer tant per la literatura catalana a nivell de popularitzar-la, a nivell de convertir les seves novel·les en llibres que llegien milers i milers de lectors. I bé, i a més de la seva lluita reivindicativa, política, feminista, jo, bé, no ho sé, és una d'aquelles casualitats, dic, mira, que dugui el seu nom és, no sé, una cosa poètica, una cosa que estic encantat que sigui així, no?, de poder dir he obtingut o m'han concedit el premi Maria Antonia Oliver. Llàstima que bé, que no ho pugui compartir també amb ella, que no sigui en nosaltres, però mira, tenim el seu record, tenim les seves novel·les, sobretot, i que les han de continuar llegint i les han de continuar difonent, sense cap dubte.
Ets un home multipremiat, no sé quin valor dones més enllà d'allò econòmic en el fet de guanyar un premi. L'altre dia ahir en parlàvem en dos poetes que deien que allò que els havia anat bé de guanyar un premi és que això implica la publicació de la novel·la, que de vegades és complicat. No sé si per tu també has fet de guanyar ja aquest tercer premi que has guanyat, en aquest cas és Maria Antònia Oliver de novel·la de Manacor, implica sobretot poder publicar la novel·la amb una edició com aquesta que han fet des d'Illa, que clar, no és una autoedició, no és una edició d'aquestes que cutreatgi, sinó que és un llibre encara lluís que pot estar qualsevol prestatgeria.
Sí, tanta sort dels premis independents que tenim. Vull dir, aquests premis organitzats per administracions que contracten un jurat i aquest jurat, de forma totalment independent, decideix quina considera que és la millor novel·la. Cosa que no té res a veure amb aquests premis organitzats per editorials, que ja saben perfectament a qui el donaran, no? Llavors, això és una oportunitat molt important. Pues, no...
M'ha agradat aquest puntet de crítica velada, o sense velar.
No només passa a la literatura castellana, no mos enganem, perquè ara amb el planeta,
això... Però vull dir... El planeta, jo crec que dins allò que és dels més honestos, perquè tothom ja sap de què va la cosa.
Sí.
A mi m'empipen més altres premis.
Sí, mira, ara hi ha una cosa, no sé, que potser no l'hauria de dir, però, per favor, les persones mediàtiques que publiquin sense premis, per favor, perquè, a veure, les persones mediàtiques ja tenen l'oportunitat de publicar i m'apareix una mica indigne que, no ho sé, aprofitin aquesta fama per obtenir un premi. Jo crec que els premis haurien de servir per altra cosa, no? M'apareix a mi. Una mica de polèmica, si voleu.
Jo que tenia una cosa a punt d'acabar-la. No li presentaré cap premi, però no fos cosa allà.
Xisco, tu guanyaries per qualitat.
Gràcies, m'aquest amb això. No, però és cert que hi ha hagut molt de rebombori i el que m'ha agradat molt, ara que parlant d'aquest premi mediàtic, és la victimització dels premiats, que, clar, des de la seva talaia, setmana sí, setmana també, estan repetint que han patit un greuge quan deixen de vendre llibres, que això també és una competència, no sé si t'has lleial o no, perquè et cerca escriptors com tu no teniu aquesta plataforma.
Sense cap dubte.
I que no se pot competir amb igualtat de forces ni d'armes.
Sí, i la plataforma, per una banda, però també, o sigui, a qualsevol premi d'aquests que s'hi presenten 200, 300, 400 novel·les, i tu vol dir que justament la guanyadora és la novel·la que ha escrit aquell presentador o aquella presentadora d'un programa de televisió. Yeah. Vols dir que justament ha estat així? Clar, jo crec que, no ho sé, me fa una mica de ràbia aquest aspecte, altres coses també, però mira, avui ha sortit això i
mira, si
ja
vol reivindicar, pensa que nosaltres som la Camilla de Balears, de qualque banda s'ha de parlar d'aquestes coses aquí. Clar, i també ets un autor difícil de classificar, en certa manera, pensant, Un incendi al paradís era novel·la negra per criticar l'especulació i la crisi. Vares fer Tant i els vius, on explorares la complexitat de les relacions de parella i les relacions humanes. I ara, en Com voleu germans que canti, has fet una novel·la de memòria i arrel. Ets un autor a qui no agrada repetir-se? Que tu necessites que cada projecte sigui una cosa nova i sigui, sobretot, una nova aventura i un nou repte?
Clar, és que jo, quan me poso a escriure una novel·la, sé que m'hi passaré 2 anys i mig o 3, i he d'estar molt, molt, molt motivat, perquè, diguem que és capbussar-te, no diré les 24 hores, perquè dorms i te'n vas a fer feina per pagar les despeses i tot allò que vulguis, però és una immersió absoluta. Jo he d'estar molt, molt, molt motivat. I de qualsevol manera, les històries que vull contar m'han de cercar, m'han d'insistir, m'han de trobar, s'han de presentar de forma recurrent, no les m'he de poder treure des cap, fins que arribi a sentir l'obligació de contar-les. I, per tant, no tinc en compte de quin gènere serà o de quina temàtica serà, sinó que una vegada que tinc aquesta insistència i que no la m'ho puc treure des cap, pens, quina és la millor manera de contar aquesta història? Si és a través d'un gènere policiac, endavant. Si és més novel·la històrica, idò, i mos hi posam. Però és això, és que aquesta història m'ha de trobar a mi i m'ha d'insistir perquè la conti.
Ara que parlaven d'aquests premis literaris, en Rosa Regàs, quan va guanyar el Planeta, i li varen demanar què faria amb 600.000 euros, perquè encara eren 600.000, no era el milió d'ara, li varen demanar què faria, i ella va dir comprar tiempo, que a mi és una frase que me va encantar.
Sí.
Clar, tu ets mestre d'escola, Tens la teva jornada laboral, a part també ets un home de curolles diverses i t'encarregues dels clubs de lectura de la biblioteca del teu poble, de Santanyí. Clar, Joan Pons Bové, quan escriu? No sé si com Virginia Woolf t'has creat una cambra pròpia i t'hi dediques també unes horetes pròpies cada dia perquè venguis inspiració, o com va tot plegat, perquè dius, li dedic 2 anys i mig, però clar, és que és una feina com a molt constant d'haver de renunciar a temps de, no sé, d'estar en família, d'estar amb amics, per tancar-te i escriure.
Sí, jo som un poc Patricia Highsmith, que me'n record que vaig llegir d'ella que quan encara no era famosa anava a fer feina a una oficina de secretària o d'administrativa i després que feia dinava se n'anava a fer una estona d'horeta, s'aixecava, se dutxava i era com en començar un dia nou. I d'això faig una cosa semblant. Per a mi anar a descansar després de dinar i aixecar-me i fer un cafetet és com a començar un nou dia i comença la meva segona jornada, que és la jornada d'escriptor, a partir de les 5 de sora baixa. Dies escric més hores, dies no tantes, aprofites caps de setmana a les totes, s'estiu puc fer feina amb més intensitat perquè tenc vacances, però és un poquet això, és aquesta doble vida, no? Que de vegades, clar, de vegades no te permet gaudir les coses així com voldries, sobretot ara, per exemple, en la promoció de la publicació, jo de matí he anat a l'escola, sora baixa ben que aquí, vulguis o no, és un ritme que dus una mica frenètic durant uns dies, durant unes setmanes, però bé, s'ha de fer d'aquesta manera i afortunadíssim de poder-ho fer i de poder publicar i de poder compartir i de que m'ho convideu.
I ara que estan tant de mal esclat de lectura, com és aquest que feis a Santanyí? Molt participatiu?
Sí, 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 sí. Jo crec que en general, perquè jo també com a autor he anat amb bastant de club de lectura i jo veig que de cada vegada hi ha més gent, perquè crec que per dos motius. Me deia una bibliotecària, és que ara s'estan jubilant un munt de mestres, d'una generació de mestres, per exemple, no? De gent que sí que està basada a llegir molt, no? I se jubila i encara té més temps per a llegir i que fa sa punta a un club de lectura. Això per una banda, i després perquè en els pobles, en aquesta illa nostra, que està, diguem, tan, no ho sé, que perdem identitat, que perdem cohesió, i dos, club de lectura també és un punt de trobada. Jo vaig en el meu poble de socialitzar. La gent de Santanyí, un temps anaves a la plaça i trobaves gent de Santanyí. Ara no, ara vas a la plaça i o no trobes ningú perquè és a Sivan i tot està tancat, o trobes un toble de turistes. Després, quan mos volem trobar, a on anam? A presentació de llibres, en el club de lectura, a un concert a l'iglesi, que sé jo, coses d'aquestes, no? I el club de lectura també fa aquesta funció. I m'apareix molt interessant, molt enriquidora i molt necessària.
I té moltes dones, per això que dius?
Sempre, majoria absoluta de dones. Les futures de les dones, sense cap dubte, perquè bé, jo ho veig en el club de lectura, en les presentacions... Sí, hi ha una majoria de dones absoluta.
Ara que parlaves d'un concert a l'església, crec que va ser a un concert a una església on vas escoltar aquesta cançó, Com voleu, germans, que canti, tu sacaves títol i vas dir, he tingut com una il·luminació divina.
Sí,
no només
una
Rosalia, d'aquestes il·luminacions rotllo Bergen, sinó que tu també t'has topat una mica angelical.
Sí, i a més vaig dur la sort que l'interpretava en Victori Planells, que, si m'ho permeteu, anunciaré que participarà a la presentació de Santanyí dia 9 de gener, que per mi és un luxe, en Francesc Suau, i cantaran aquesta i d'altres cançons. Això serà Santanyí, en el teatre principal. N'hem acabat festes de Nadal. Però deia que això, que vaig tenir la sort d'escoltar-la interpretada per en Victori Planells, membre d'UC, I sí, va ser una il·luminació. Va ser allò de dir, és que tot encaixa. Encaixa el fet de que sigui una cançó tradicional de Vissa i Formentera, cosa que coincideix amb un dels escenaris de la novel·la, i també encaixa la història que conta aquesta cançó, que és molt semblant a la història del personatge d'Anna Margalida, que té un enamorat que la vol festejar i que se vol casar amb ella, però els pares, o sa mare en aquest cas, no vol que continuï.
No la van
deixar. Ara que dius això, avui cap vespre, quart creixent, a Santanyí, dia 9 de gener, has dit en l'estat principal, dia 10 l'endemà en Escarritxó i dia 6 de febrer a sa Pobla. És a dir, ja tens una mena de torner establerta. Ara que parlaves de que si ja ens anima tant per socialitzar, escut de lectura, serien un bon substitut de Tinder o no?
No tinc Tinder, no sé exactament...
No, a nivell personal, sinó allà, a part de confraternitzar, si també és un bon moment per establir altres tipus de relacions entre lectura i lectura.
Ah, bé, a veure... Qui...
No sé si tu t'hi has fixat.
No sé què dir-te. Ho veig més en un sentit de cercar conversa, de cercar companyia...
Intel·lectual.
Bé, intel·lectual, i si te dones...
No, companyia intel·lectual, no refereixes a qualcun qui puguis parlar més enllà de dues paraules de hola i adéu, un ascensor.
Sí, no és estil, ara anava a dir, no és estil Los Melones, allò d'anar a cercar per a la tercera edat, no és això. Jo ho veig, pentures que són molt innocentes, perquè jo veig fins allà on puc veure... però em dona aquesta impressió que és més com a recuperar allò que feien els nostres pares i padrins o padrines de seure a la fresca en l'estiu, seure a la fresca i fer una rotllada de pintura de 15 persones.
Però amb un llibre.
Però amb un llibre, exacte. I d'això de seure a la fresca ara no ho poden fer perquè les terrasses de restaurants mos ocupen tot i pel que sigui, però... sí que podem anar a un club de lectura i fer una rotllada. Jo ho veig més així que no estil Tinder o altres aplicacions. Però, vaja, no ho sé. Jo no sé què passa després del club de lectura. Clar. Això també s'ha de tenir en compte.
Ara, ja que hem encetat aquest melonet, no sé si existeix l'eròtica del novel·lista. Ho dic per si m'hi he de dedicar...
Explícita una mica, desenvolupa.
No sé si, així com en Bialmeski diu que llegir fa guapos, no sé si ser novel·lista té un plus d'erotisme, o no.
Li han de demanar en Bialmeski, en el meu cas, de moment diria que no, però vaja, jo estic expectant que això comenci a succeir.
Se nota que ets un home creatiu, perquè tot d'un has sabut desviar aquesta colobra allà on t'ha convengut. Clar, que t'han dit els primers lectors, mos queda un minutet, però m'agradaria saber quines han estat les primeres impressions dels primers lectors d'aquest Còmbalo Germans que canti, que t'han dit els teus acòlits, els teus fans.
La rebuda ha estat espectacular. Bé, també és vera que, clar, les primeres persones que llegeixen la novel·la sempre són les més properes, no? Però he rebut missatges de persones que no són molt donades a expressar eufòria.
Que no són d'elogi fàcil.
Exactament. I m'han escrit missatges que m'han deixat completament emocionat. I molt bé, estic molt content. I a més veig que passa una cosa que és allò de que a molta gent li ressona, no? A molta gent li ressona allò que va viure el meu padrí, la meva padrina. Me dona la impressió que és una novel·la que pot connectar amb molta gent. Ho veurem, anirem veient, i de moment, contentíssim.
Ja ho sabeu, avui cap vespre a Quart Creixent, que ara en Joan Pons Bové tira cap allà, dia 9 de gener a Santanyí, en concert inclòs, dia 10 en Esquerritxo, i dia 6 de febrer a Sa Pobla, per si voleu seguir amb aquesta conversa.
I no, com voleu, germans, que canti. Gràcies.
Moltíssimes gràcies, Margalida i Xisco. Un plaer absolut estar amb vosaltres.
Igualment. Ara feim una pausa i tornem tot d'una.
El paraulòmetre.
Avui juguen el paraulòmetre, no?
Bàrbara.
Com estàs preparada?
A tope.
I quina és la primera paraula que dius quan t'aixeques?
Bon dia.
I quina és la darrera que dius abans d'anar a dormir?
Bona nit.
Quina és la paraula més llarga que saps?
Supercalifragilisticexpialidós.
I la més curta?
Ah.
Quina paraula t'acosta a pronunciar?
Buf, ara no me ven al cap. Qualcuna que tingui moltes erres.
I quina és l'expressió que t'agrada més?
Avui serà un bon dia.
I quina és la paraula que més repeteixes en el teu dia a dia?
Val.
I quina fas servir per saludar normalment?
Sempre sol dir bon dia.
Quina és la paraula més amorosa que fas servir?
Ai, t'estim. Qualque cosa que tingui a veure amb l'amor.
I quina expressió utilitzes per xerrar de l'acte sexual?
De l'acte sexual? Fer-ho.
Bé, ja per acabar, quin és el teu moment tèntol? El teu moment de relax del dia?
Ai, per jo el millor moment tèntol no passa cada dia. Però és omplir la banyera, posar un poc sabó i agafar un llibre.
I quan penses en aquest moment, quina cançó te revé, si n'haguessis de dir una?
Qualque cançó a piano.
Ràdio és cultura. Aquest Nadal el comerç local il·lumina la nostra ciutat. Palma Activa et convida a viure unes festes plenes d'activitats per a tota la família. Corals, tallers infantils, espectacles al carrer i moltes sorpreses més. Quan compres als comerços de Palma, dones vida als nostres carrers. Ajuntament de Palma, Palma Activa.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. Quina paraula creus que s'està perdent?
I les paraules que m'agraden, escoletjar, trastetjar.
Les dites netes, amb Tomeu Mesquida.
Per parlar d'agricultura tenim en Tomeu Mesquida. Com estàs?
Molt bé, bon dia.
Ben tornat. Molt bé. Per cert, Xisco Nadal, la setmana passada que parlàvem de rave a Mallorca,
va ser gros.
I justament aquesta setmana llegim a Diari de Mallorca una notícia amb això que dèiem.
Sí, que els raves van a menys i... Sí, de fet, vàrem estar xerrant.
Vaig fer una captura de pantalla perquè els companys de Saranam varen fer aquest tema l'altre dia. I exactament, i Skyron posava arrava, importa. Si tenen manca d'aigua, tornen coents. Però a mi, la frase arrava, importa, pens que també es per fer una camiseta de les que varen sortir la setmana passada.
La setmana passada, bueno, espero que la gent no recuperi massa aquest programa.
Han creat tendència temàtica.
Mos hem avançat un tema que clamava ser contat.
Totalment.
La preocupació per rava.
Sí. Però bé, vull un altre
tema.
Producte, també molt nostrà, que són els alls.
Exacte. Xerrant dels alls, que el seu nom científic és Allium sativum, i volia xerrar dels alls perquè ho he dit una mica en l'àudio de l'entradeta, perquè és vera que Balears o Mallorca està molt associat als alls a una sembra d'un dia concret, que és el dia de Sant Pau. Però els alls s'ha de dir que se poden sembrar des de novembre, desembre, gener, i per febrer encara podien sembrar fins d'haver el dia 15, si les temperatures acompanyen. Però, clar, sembla que aquest dia, per tradició popular, s'ha quedat com es dia, tot i que Pentura no és el millor dia, i aquí ven que, no ven que qüestionar-ho, però a lo millor no és el millor dia, i amb el canvi climàtic i tot això que hem anat xerrant de ses dites que van quedant una mica així...
Complicat. Però exacte. Bé, aquesta creença, que això...
Aquesta creença. No vosaltres ho coneixíeu, no heu comprat, l'heu empleat, ets aix paus...
Jo, mon pare, sempre s'han fet a casa meva.
Sí, hi ha gent que assegura que funcionen molt i que ho tenen a casa seva superestudiat, això.
Són d'aquelles creences
cadascú.
Que t'ho creus o no? Això ja és cosa de cada casa, però sí que és vera que és, encara ara està establert.
Sí, però és que és el dia de se sembrar. Però bé, si qualcú, si qualcú té dubtes, se pot sembrar abans, ara
després,
seria un bon moment, i després també, encara no molt més després, però sí.
Sí, que no passarà res si els sembrau ara.
No, exacte. Si sembres prest, el que guanyes és que tens més marxa perquè la planta cresqui. És veritat que potser, doncs, com que està més temps a la terra, hauràs de fer, hauràs d'estar més pendent de controlar l'herba. És un cultiu que és molt agraït, és vera, tot i que jo no crec que sigui un cultiu gens fàcil. Jo n'he fet a casa nostra i sempre m'han quedat petits. N'he fet més prem, més tard. No...
Però són bons, ja, petits.
Sí, són bons, però és vera que si has de cuinar i tens aquella cabeça d'ai superpetiteus, pues ja te fa vessa per les flors i costa una cosa. Sí. I és un cultiu que no és gens exigent, és a dir, no has de femar, no necessites que la terra estigui super...
I regar tampoc, m'imagino.
No, tradicionalment s'han fet a la seca, tot i que és vera que si tu ara per abril o per març, depèn de l'any, vols fer una aportació d'aigua, ja sigui amb manguera, gotet, o el que sigui, o amb espersors, les cabasses te tornen un poc més grosses. Que és vera que si no fas cap aportació d'aigua i no és un any massa, massa plujós, te poden quedar... un poc petits.
Però clar, també una vegada més hem de parlar dels enemics dels ais, perquè segur que n'hi ha plagues, malalties...
Sí, no és que entengui una borrada d'enemics, no és un cultiu molt massa sofrit. Exacte. Hi ha nematodes, que són com a petits cucs que s'alimenten de sai quantes més tendre...
Que són un clàssic d'aquesta secció.
Exacte, nematodes ja comencen a sortir habitualment. Un dia els hauríem de dedicar una secció sencera. Àcars en poden tenir també, però sobretot a casa nostra el que és més habitual que tinguin els ais és roba, i que són unes taques groguenques taronges que li surten a les fulles i que s'acaben secant i cauen les fulles, com a que se seca. I això és superfàcil de reproduir d'un en l'altre, o sigui que si sembrau molt tapit és bo de fer que amb el vent les espores és un fong, això, passin d'una cabassa d'ais a una altra i pot arribar a fer mal. Però això ja és a més a final del cultiu, i en tot cas, ais tendres, sempre hi seríem atents de menjar-ne, que és el més bo de cultivar. Si fas ais tendres, sempre encertaràs. És més difícil fer les cabasses grosses que puguis guardar, que després se puguin fer les trunyelles i gordar-les. Mm-hmm. Però bé, li he demanat a Miquel Serra, ell que faria, si li arriba una consulta, de que els ais tenen, com se diu? Roboi, ara no m'ho sortia.
Sí, m'han quedat un mica.
No té una solució, perquè podríem aplicar coure, també podríem aplicar sofre, però el problema és que les fulles dels ais són molt erectes i patina molt el que és quitxó. I no s'aferra bé. Els ais han d'intentar sembrar-los a llocs oratjats, en densitats baixes, i vigilar molt l'herba, perquè si hi ha herba també hi ha més humitat. Però això de roba és un mal que no té una solució clara segons on mos trobem. Vale? Ai tendre sempre el podrem agafar, però a vegades la cabeça, si mos ha pegat molt de roba a final de juny, que la planta està gairebé cremada, pues no haurà tingut força per acabar de fer una cabeça més o manco grosseta i quedarà una cabeça petita o que no s'ha pogut desenvolupar bé.
Clar, i arran d'allò que comentava Miquel Serra, un altre mite que volen comentar a Tomeu avui és que molta de gent acostuma a fer servir la cendra de la xemeneia a l'hora de sembrar els ais, que hi ha de vertader. Idò, crec que en Miquel Serra m'haurà tret de dubtes.
També hi ha aquesta creença de tirar el disc a cendra de la foganya, perquè les liliàcies són àvides en potassa. Pot ser però millor no tirar-la mai directament en terra. I la seva, si volem, aprofitar la cendra a la casa, es tirarà sempre a la pila de compost o damunt la paia dels animals o això. Vale? Perquè si tirant la cendra directament en terra, el que fem és pujar el pH de la terra. i nosaltres ja tenim un pH prou elevat, com per encara pujar-lo més. Un pH elevat fa que les plantes no puguin assimilar segons quins nutrients, okay, com el ferro o això. O sigui que això de tirar cendra per damunt dels alls no és del tot aconsellable i és una cosa que sempre s'ha vist.
Que curiós, idò, això de senra.
Del pH de la terra.
Sí, 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 s'ha de tenir en compte.
És a dir, que la senra millor posa-la dins el compost i que se mescli tot.
Sí, mai posat directament damunt la terra perquè això, quan plou de canta i pot fer que pugi molt aviat el pH i que la planta li costi més absorbir nutrients. Sí.
Molt ben explicat.
Sí, sí. Bé, tema dels alls paus, que no ho vull deixar passar. Se sembren per Sant Pau, que és el dia que també és conegut com el dia de la conversió de Sant Pau, que és dia 25 de gener, tot i que després hi ha gent que celebri Sant Pere i Sant Pau per juny, no? És per juny?
Sí.
Però aquest també tradicionalment és Sant Pau i s'acullen, segons la tradició, exactament el dia de Sant Joan, de matí, el de matí de prest, abans que hagi sortit el sol. O sigui, això
és molt poètic,
eh? S'ha de fer així perquè siguin considerats ais paus, exacte.
Bé, curatius. Però bé, els aisos són curatius perquè tenen moltes propietats.
Efectivament. Clar, jo suposo que té a veure, això. I si teniu dubtes de quan cuir-los, perquè dia 24 ho heu fet tard i no vos heu aixecat abans que sortit sol o vos heu... el que sigui...
O t'agafa de viatge.
O t'agafa que no ets i no se pot treure. Es pot treure abans o després, només has de mirar que les fulles ja s'hagin començat a secar, fins-te que no tinguin la malaltia que dèiem abans, sinó que la majoria, no?, d'elles ja comencin a pensir-se, caiguin qualcunis i tu gratis un pot a terra i ja vegis que efectivament té una cabeça d'aix formada a baix prou gran per treure-la. Més enllà de Sant Joan, no convé esperar molt perquè ja se poden granar, la calor estressa les plantes i treuen les vergues aquestes en cervolles de llavors, que són molt guapes i s'empleen per decoració, però ja els alls no són tan bons.
No són tan tendres, és així. Exacte. Però bé, per no quedar només en la teoria, també has demanat un pagès professional, en Sebastià Jaume, de Cana Sopeta de Vilafranca, que mos conta ell quan sembren els alls. L'escoltam?
De seguida mos han dedicat en el cultiu dels alls, ja dels padrins i de mon pare, ara jo, i nosaltres ens sembram d'haver una quarterada, més o menys cada any, i sempre tornem a sembrar la llavor que triem nosaltres. El millor temps per sembrar-los és normalment la primera quinzena de gener. No hi ha un dia concret, bueno, hi ha el dia de la conversió de Sant Pau, però bueno, quan xerrem comercialment, els de sembram, perquè necessitàvem un parell de dies per sembrar-los, els de sembram dins la primera quinzena de gener. Normalment s'hi porem entre els Reis i Sant Antoni, que és normalment quan hi ha el que diuen la calma de gener, els terrenos estan en punt, normalment hi ha sabor, no són dies... I és el seu temps per després fer el cultiu. Amb això... Sí que no és un dia exacte, però sí una data bastant marcada.
Clar, i allò que no és gens senzill, no és fàcil, és rastrejar d'on surt exactament la creença d'aquests alls paus que mos comentava en Tomeu Nostro. És veritat que encaixen molt bé en un imaginari molt vell, l'all, arreu de la Mediterrània, ja fa segles que és considerat protector i medicinal, i el dia de la conversió de Sant Pau és una data forta del calendari agrari i de pronòstics. El mateix passa en Sant Joan, que marca el solstici i tots els rituals de foc i purificació. Amb aquestes peces, molts etnòlegs i articulistes apunten que probablement hi ha una barreja d'antics rituals pagans de protecció contra verins i malalties que després el cristianisme va vestir en la figura de Sant Pau i amb aquest calendari tan precís de sembra i collita, una mica com en moltes festes paganes.
Totalment.
Nadal, sense anar més lluny, que han acabat transformades en festes religioses.
I ara que dius Nadal, clar, tot això ve coincidir amb els dies de que l'hivern comença a remetre, de fet, ha dites, no?, per Sant Pau, una hora cau. Vull dir que ja és un moment on, ara per Nadal, el dia 21, no m'ho en donarem compte, perquè el dia ja començarà a cursar-se, però sí que a mesura que passin les setmanes ja comença a veure que l'hora baixa. El sol aguanta un poc més i això no deixa de ser la victòria de la fosca de Montsellum, un moment clau on totes les tradicions tenen dates importants per això, perquè antigament no sé si tenien tant tan clar que tornaria a venir l'estiu, vull dir, o que tornaria a allargar-se el dia, que la nit no s'imposaria. O sigui, que són dates que deu tenir aquesta relació, aquesta arrel més pagana en això, en celebrar que el dia comença a allargar-se i donar-li un final ja recuint per Sant Joan, que és quan fa la festa de celebració de que, efectivament, la llum ha tornat a guanyar i ve l'estiu, ve el bon temps i ve l'època d'abundància i de coites.
Però a plaça se venen els Ais Paus? Ho dic perquè ara has creat una necessitat que jo crec que necessiten...
I espera que no sé si m'ho donarà temps a xerrar dels beneficis.
Necessit el manco dues cabasses a que nostra per purificar-me i allunyar
un...
tot malestruc.
Màrqueting dels pagesos, posar aquests són els Ais Paus, perdona. Aquests són els
Paus. Sí.
Després hauria d'haver un certificat.
Hauria un control, no?, que hagi calculat.
Clar, un control de qualitat per allà.
7 i quart en sortir sol, mirant que ja estiguin tot coït. Aquest ja és post.
Jo crec que ens han necessitat els nostres pagesos. Segur,
sí.
Aquest és post-pau.
Aquest és post-pau, ja. Bé, li he demanat justament a en Sebastià si ells a casa seva em fan per vendre d'Ais Paus, o si només és per autoconsum.
I de la data concreta, que han dit que sí que hi havia una data concreta, és el dia de la conversió de Sant Pau. No el dia de Sant Pau, sinó el dia de la conversió de Sant Pau. I on se'n coen el dia de Sant Joan, que diuen que sol bota quan surt. Sí que hi creen, no els hi poden sembrar tot, però ja dic, no, en un dia no ho poden sembrar tot. Però sí que creiem que el dia de Sant Pau és una bona data i que després els Ais són medicinals, com has d'entendre, fins a un punt. No són medicinals, no són curatius 100%, però sí que per una picada de boia o per un constipat, o sí que creiem que funciona i ho hem provat i de moment parell de que sí. El que fem és, normalment ja estan sembrats tots i deixant el darrer solc sense fer, sense sembrar, i el dia de Sant Pau, si no hi ha molt de mà, jo no plou, m'ho anem i sembrem el darrer sol, que així tot ja per menjar mos sobren. El que no en feim és per vendre'n, no, de paus, perquè ja és un poc atambant per sembrar-ho tot i després tenir-ho tot controlat.
Veus, no són per vendre.
És que si n'has de fer molts...
Si teniu un nínxol de mercat, ja.
Has de sembrar molt i recollir molt en poc
molt
temps.
Tard.
Molt aviat,
i
molta gent.
I que vigilem el meu ropit i li diré que, per favor, dia 25 de gener m'assemblitza Ais Paus
sí.
I dia 24 de primera hora pas de matí...
un acte d'amor.
Que et replegui. Mm.
Per una família és raonable.
Però bé, propietats sí. Curatives dels Ais. Jo t'he de dir que el meu tio Toni pren un com si fos una pastilla de matí. Són dia.
Veus? Hi ha molta gent que ho fa això. I si és Pau, deu ser millor.
I fa això. I està.
Clar,
està,
he de dir que...
I no li rebento el dia.
Això no li he de
parlar. Amb un tassa d'aigua freda, no? Jo he cercat molt les qualitats i he trobat dels Ais Pau, vull dir. Però tot està molt associat amb Sai, que ja com deies tu, és un curatiu, a molta gent li atribueix propietats curatives de per si, i molta gent ho recomana menjar així, en dijú, un ai fora ròbega, sense cap endedins.
Vinga, prendin.
No sé, que mos ho contin els oients, menys si qualcú ho fa.
El meu tio Toni, ja t'ho dic.
Sí, no? Bé, tots són gustos.
No, jo... no, està ben sa.
Clar, com un gradall. Ja ho diuen. Val, jo he cercat la tesis d'en Esperança Carrió Cabré, que la vaig dur ja fa un parell de seccions, que és una tesi sobre etnografia botànica a Mallorca. Vaig contactar amb ella i mos ha donat permís per citar-ho sempre que vulguem i va estar molt contenta. I allà de dins, el que vos deia, mesclen molt els Ais amb els Ais Paus. Però si una cosa, com us contava en Sebastià, és comú, és que molta gent els atribueix una propietat en quant a picades d'animals, de veies, de paparres, d'això.
També.
Sí, fet aixafat o fregat damunt directament a la picada i ella recueix, bé, hi ha d'haver, no sé si ho he apuntat, 235 informants de 75 nuclis poblacionals diferents, o sigui, una gentada, i una d'aquestes fonts li diu que te l'has de posar de vespre quan ja te'n vas a jeure, que això pues, seria, no sé, reforçar un poc més aquest ritual de protecció. Vaja.
Molt bé, si t'ha picat...
Però sai com?
Fregat perquè directament, teat i fregat, picat. O fet pasteta i posat damunt i te'n vas a dormir. L'endemà rentres els llençols o cadascú.
És que també és el millor, doncs, perquè causes torniat.
Pot ser. També diu a sa tesi algunes fonts que va bé per reumàtic i sartrosi, que és reuma i sartrosi. Mm-hmm. Si en menges un o dos, veus, en grans en dijú.
En dijú.
Que trempa o claret sa sang, que ajuda en els diabètics, que és bo pel colesterol i que fa de tònic pel cor. Mm-hmm. Per sa panxa, que conté que fa d'efecte laxant. Bé, n'hi ha de propietats totes que trobo. Però els Jais Paus, per lo que he arribat a entendre, els consenses que és per ses picades i per coses així de dermatitis que, uh-huh, que tinguis, sí, a sa pell.
Per això la gent que té sa saliva pava
curen també coses de pell, que són els paus que han nascut, exactament,
aquests dies, aquests dies.
I després n'hi ha, han de tenir també una creu de vall sa llengua, no ho sé.
Això ja és més mal de veure. Però...
Sí, sí, uh-huh, sí, sí, sí. I després també en els paus, en els anyells, les menets que neixen per Sant Pau, els pastors diuen que els aguarden per guiar les guardes de les ovelles a l'hora de dur-los a tondre o el que sigui. Oh, o sigui que...
Preciós.
També hi ha anyells paus.
També els anyells que neixen el dia de la conversió de Sant Pau.
Uh-huh. I per acabar, hem d'escoltar Sebastià.
No sé si tenim temps.
Idò,
sí, anem a la paraula.
Glosari.
Vinga. Uh-huh. Vale, jo aquesta setmana he triat la paraula romana, que és una paraula que aquest cap de setmana, que és llarg, que molta gent aprofitarà per fer matances, fa fred, i romana és la balança dels braços desiguals, en la qual el cos que pesa és col·locat a l'extrem del braç menor i s'equilibra amb un pes anomenat piló, que fa córrer al llarg del braç major. I dic lo de les matances perquè és un estri que ha quedat una mica en desús a fora vila, mm-hmm, ja hi ha balances elèctriques, sí, i tot això, digital, però per les matances molta gent encara les treu, mm-hmm, per pesar les espècies o la pasta per fer la sobrassada o per pesar es port sencer.
O sigui que... I de romana que incorporam en el nostre diccionari.
Exacte.
Moltes gràcies, Tomeu.
Molt bé.
Fins la setmana que ve.
Vagi bé.
Un pot de música per acabar.
El Guateque Musical.
Acabam amb música i avui música dedicada al verb donar.
Així és, perquè després del Thanksgiving Day, del Black Friday, aquesta setmana celebrarem el Giving Tuesday, que és el dimarts de donar, un dia creat per incentivar l'altruisme entre tant de dies de consumisme desfermat. I per això, avui, dediquarem al nostre guateque un verb que conjuguem poc, com és el verb donar. I començarem per donar-nos la mà gràcies a un poema de Joan Salvat Papasseit que varen musicar les Llunàtiques.
Donen la mà que anirem per la riba, ben a la vora del mar batallant. Tindran la mida de totes les coses, només en dir-nos que ens seguim amant. Les barques llunyes i les de la sorra prenen un aire fidel i discret. No ens miraran, miraran noves rutes en l'esquart lent del copsador distret.
El cantant mallorquí Jaume Anglada es recupera a poc a poc de l'accident que va patir fa un parell de mesos i ja tenim ganes de tornar-lo a veure sobre els escenaris. Mentre, esperant que arribi aquest moment, volem escoltar-lo amb aquest Todo lo que puedo dar.
Natural. Serpientes mensajeras.
I de Mallorca a Eivissa, de bracet dels Locomia, que temps a ens cantaven Te lo voy a dar. Pumba, pumba, xa, xa, xa. Un temacle de divós que sona així.
Por el día, pumba, pumba, por la noche, xa, xa, xa. En el coche, pumba, pumba, en la disco, xa, xa.
Toni, t'ha tocat, és pumba-pumba-xa-xa-xa.
Deslocomia. I es poden donar moltes coses, com per exemple el consol, i així ho canta en David Ross.
Digues fort cada cop, deia mentre em picava el pit i jo, aguantant la tempesta, vaig sentir-li dir,
la vida poden demanar-li moltes coses, com per exemple que mos doni un home aquesta nit. No és petició pròpia. Això crec que ho havies dit i tot.
Ho havia de llegir jo, poden... clar, cert, aquest equip.
És que ara jo ho he llegint de... clar, guió de... No és una petició pròpia perquè ja entenc, però no, no és escàs.
Era una sortida de l'armari meravellosa.
No, és
la teva oportunitat, Miquel.
No. Però el Zama va no omplir les pistes de ball amb aquest temacle. Sort que no t'ha tampoc de tu, Toni, oi, xiquet?
I més coses que es poden donar amor i pau a tots els habitants de la Terra. Així ho va cantar George Harrison a la seva època hippie post-Beatles, molt influenciat per un mallorquí expert en hinduisme com era el gran Joan Mascaró, que soni Give Me Love.
Fins ara han conjugat el verb donar en present i en imperatiu. Ja ha arribat el moment del temps de futur en Te daré mi vida, una balada d'amor d'un gran com Llorenç Santamaria.
Te daré mi vida. Te daré mi amor.
I tancarem la paradeta amb un clàssic de Rosario que també conjuga el verb donar en futur, jo te daré, i per això vos donem aquesta versió que va cantar en Carlinhos Brown de Cloenda.
A sorte está lançada, partistes com tua estrela, que brilha mais ou menos assim como o mundo queira. Quem abre bem os olhos, presta atenção ao vento.
I de si jo te daré donar-nos amor i escalfor aquest dia nosaltres aquí a Veta de Ràdio, així com Nadal.
Demà hi tornem,
Toni Guiscafré, Miquel Jou.
Fins demà.
I Lluís Fortesa, que ha estat al control tècnic. Fins demà, una abraçada.